M'agradava abraçolar-lo i cobrir-lo de petons. Era feliç cantant-li i explicant-li contes. Passava molt temps jugant amb ell, a jocs inventats per nosaltres, amb regles una mica absurdes però que ens aportaven hores de diversió. Què importava que ell només fos un lligall d'ossos i una calavera envoltats per una manta vella? Érem feliços i la nostra relació era invencible.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Quan diem fantasma, el 99% dels oients pensen en el gènere de terror. L'altre 1% potser en el de drama. Però resulta que els fantasmes també poden ser protagonistes d'històries d'amor i, a més, normalitzar relacions que encara es veuen poc en la literatura, com són les homosexuals. Avui entrevistem l'autor de Mentre durin les espelmes, Josep Rodríguez, una novel·la que encarna aquesta combinació d'elements. Però no deixarem de banda el terror, perquè el Festival de Cinema de Terror de Sabadell arriba a la seva 10a edició i descobrirem els detalls del seu programa amb el director del certamen, David Garnacho. Així mateix, aprofitarem l'ocasió per estrenar una nova secció, en aquest cas, recuperant les anècdotes d'autors de terror que els van aportar a escriure aquest gènere. També parlarem de novetats en el si del manga Barcelona i acabarem parlant del podcast Conexión Totwin amb Nil Corral i Jerónimo Hernández. És el que donarà de si el 14è Quimèric de la 6a temporada que fem possible amb l'Iker Mons i la Marina Tovell a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
I avui comencem parlant d'una notícia que a molts no els ha agradat i ha portat bastanta polèmica a les xarxes. Iker, quin és el futur del manga Barcelona? Perquè venen canvis,
sí,
i volem saber també raons d'aquests canvis.
Venen canvis perquè la manga Barcelona es trasllada a Fira Barcelona de Gran Via i, bueno, un canvi qualitatiu en tamany que ofereix molt més espai a Ficòmic. A més, també canvien les dates. L'edició del 2022 se celebrarà del 8 a l'11 de desembre a aquest nou recinte. Des de l'organització al·lega que el Saló ha aprofitat al màxim del seu que l'oferia, no?, la fira anterior, i han dit, mira, després de 10 anys ja s'haurà de traslladar-los. I Meritxell Puig, la directora de Ficòmic, defensa que era un moviment necessari.
Ya en 2019, cuando acabamos el 25 aniversario, vimos que realmente las instalaciones daban para lo que daban y ya empezamos a hablar con Fira de Barcelona de que si el 2020 esto seguía así, pues deberíamos trasladarnos y empezar a hablar. Pero 2020, ¿qué pasó? Llegó la pandemia.
Ah, sí.
Sí.
No me enteré.
Y tuvimos que parar todos nuestros planes y afortunadamente, como dijimos, pues el hecho de haber vuelto el año pasado, salir como salió, o sea, las cosas como fueron y la verdad ver la ilusión, las ganas, dijimos, pues es el momento. Ahora ya arribat, ya ens traslladem.
Ja toca.
Perquè, Iker, això no ha agradat a tothom, eh? Perquè
no, la veritat
sembla
que s'han
tant d'espai,
les
no? Pot
sí.
ser contraproduent, no?
Sí, s'han encès les xarxes i la veritat... No sé si dir-te amb raó, però... A veure, és un canvi necessari, potser, perquè és veritat que estàvem curts d'espai, però era...
Suposo que tots els canvis espanten al principi.
Sí, sí,
i faltarà
sí.
veure una mica el rodatge,
que,
no?
Que fa 10 anys, quan van dir «Nos trasladamos a Fira Barcelona a Montjuïc». Jo, no, què feu? Si era molt íntim.
Es perdrà la gràcia de la Farga.
No, doncs potser ens passarà la tonteria en un any i ja està.
Tres pavellons tindran, que no
sí,
és poc.
Sí, el 4, el 5 i el 6, que ho compartiran amb la Mobile, amb altres esdeveniments que s'han traslladat a Fira Barcelona Gran Via. Amb un pati exterior cobert, sobretot això és important. Des de l'organització veuen el salt qualitatiu amb molta emoció.
Yo creo que vamos a mejor, vamos a unas instalaciones maravillosas, a más espacio, a que pueda venir más gente, así que yo creo que todo suma, ¿no, Chembla?
Sí, no.
Bueno, estoy muy emocionada. A mí es un recinto que me gusta mucho, lo conozco perfectamente y la verdad es que os va a gustar, os va a encantar.
Es guay.
Pels qui pateixen, la programació serà la mateixa.
La misma programación. Seguiremos teniendo sala de cine, seguiremos teniendo las actividades, digamos, charlas, masterclass, etcétera. Uh-huh. Seguiremos teniendo todo lo que teníamos, digamos, lo trasladamos para mejorar.
El trasllat respon a una necessitat del saló. Cada cop hi ha més friquis, més manga i més anime. L'Oriol Estrada creu que són símptomes d'un canvi de paradigma.
el manga crece en general, no el manga Barcelona, el manga, la afición por el manga, por el anime, la cultura japonesa está creciendo mucho y esto se ha venido notando incluso con la edición pandémica de hace unos meses.
Exactamente, y el online también, que hasta online fue todo un éxito gracias a todos vosotros, obviamente.
Con lo cual tocaba ya este cambio que hace no sé cuántos años en cada rueda de prensa. ¿No?
Sí.
Pensar,
¿Cuándo os vais a Gran Vía? Pues llegó ese dia, llegó.
Pel que fa a la data, canviem de pont. Ens oblidem del novembre i ens traslladem al pont del 8 al 11 de desembre, que potser no és les dates que a molts els hi hagués agradat, no?
Per començar farà més fred.
Exacte.
Amb la qual cosa, cosplays així una mica destapats, pulmonia al canto, eh? Ja sé que això sona molt de vella, però vaja, una lleugera brisa del desembre, jo crec que no...
Però el canvi té avantatges. Té avantatges perquè, per exemple, l'Oriol Estrada podrà celebrar la seva castanyada amb el seu fill.
Por fin podré celebrar la castanyada, eh?
Exacte.
La castanyada, no he fet mai la castanyada amb el meu fill. Mai, mai.
Pues mira.
Ja ho podrem fer aquest any.
Bueno, era un canvi necessari, no per lo que està passant en el món del manga, sinó perquè Oriol Estrada havia de veure el seu fill a la castanyada.
També,
és normal. Una última qüestió van ser les restriccions i les entrades. Com sabeu, a l'edició anterior de Manga Barcelona van obrir la venda d'entrades dues setmanes abans del certamen. Va ser una decisió motivada per la incertesa i la correcuita de la preparació.
Però no passarà com la passada edició, que obviamente al tener que organizar el evento con un mes y medio, pues todo se fue acumulando y no pudimos sacar las entradas hasta dos semanas antes y obviamente todos estabais con tantas ganas que todo se colapsó este año. Va a ser distinto, va a ser como todos los años, que espero que agotéis también las entradas, pero paulatinamente.
Doncs si no passa res, ens veiem a la 28a edició del Manga Barcelona. Ja dic si no passa res, perquè vivim uns temps molt convulsos, eh?
Sí,
del
tant.
8 al 11 de desembre apunteu-vos-ho al Palau Firal de Gran Via i recordeu que l'Iker ha fet una promesa, eh? Com qui diu que anirà a veure la Verge Montserrat descalç, ell anirà disfressat de Sakura caçadora de cartes. El Festival de Cinema de Terror de Sabadell celebra la seva desena edició del 14 al 20 de març, després que el mes de juny passat en fes la 9 i mig, per compensar la suspensió a mitges de la novena arran de la pandèmia. Durant tota una setmana s'han programat projeccions de curtmetratges i pel·lícules, tornant a recuperar espais com l'Estruc i els Cinemes Imperial. Hem parlat amb el seu director, David Garnacho, per saber-ne més detalls. David Garnacho, benvingut al Quimèric.
Hola, bona tarda.
Per fi ha arribat aquesta desena edició. L'any passat vau fer la 9 i mig perquè precisament voleu fer la desena com Déu mana. Té l'envergadura que volíeu? Heu pogut fer el festival que volíeu?
Bueno, hem fet una mica del que volíem. No hem pogut arribar a tot arreu, però, perquè encara el Covid encara està donant patacades i també des de les institucions no ens han pogut, no ens han ajudat tot el que haguéssim volgut nosaltres, però bé, a part també hi ha hagut altres circumstàncies extraoficials que, bueno, ens han anat complicant una miqueta la situació, però bueno, hem arribat aquí i oferirem un festival com volíem oferir-lo, no amb totes les activitats que teníem, però sí.
Aquest any, doble eix temàtic, d'una banda la cosa i d'una altra Nosferatu. Per què?
Bueno, perquè creiem, bueno, de fet, a l'inici, quan volíem fer el desaniversari, el que volíem era fer un festival més a l'engròs, i llavors vam pensar, què millor que fer una doble, o sigui, com una bicefàlia, no? Nosferatu, la cosa, un fa 100 anys, l'altre fa 40, són pel·lícules clàssiques, pel·lícules que a tots ens agrada tornar a veure, i bueno, volíem celebrar el desaniversari bé amb aquests dos grans clàssics. Ha quedat una miqueta coix respecte al que volíem fer, però bueno, tot i així, els dos grans clàssics els projectarem i continuem endavant.
Aquest any, respecte a la 9 i mig, recupereu l'Estruc i recupereu els Imperial. Creieu que això donarà més visibilitat al festival respecte a l'edició anterior? Que clar, fora de dates, en un lloc diferent, sempre es nota?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que hi haurà una... La gent, al veure les mateixes dates, els mateixos espais, amb alguna petita diferència, però vull dir, bàsicament són els mateixos espais, doncs la gent, esperem que torni a animar-se i torni a venir a omplir festival. A més, la majoria de cites són gratuïtes, vull dir que més que això, perquè la gent s'animi a tornar als cinemes i a gaudir del cinema de terror, dels curtmetratges de terror, tot això.
Just abans de la pandèmia, bé, quan el festival que es va suspendre per la pandèmia començava aquest concurs de curtmetratges, aquest ja serà doncs, el tercer, si comptem, no, a l'altra edició. Com ha anat aquesta recepció de curs? Quants n'heu rebut? Al final en veurem 49, però no sé entre quan heu hagut de triar.
Pues a prop de 200. La veritat és que aquest any estem molt contents perquè hi ha hagut molta recepció. La tria ha sigut bastant difícil. Hem hagut de sacrificar alguns curs que ens hagués agradat que estiguessin al festival, però és que per temes d'espai i de temps no hem pogut. I bueno, la veritat és que estem molt contents. Ja veieu que la selecció 49 curs no és una selecció curta, precisament. O sigui que bueno, hem fet el màxim que hem pogut per poder encabir i agrair, en certa manera, a tots els que han confiat en nosaltres en aquests anys tan difícils.
Si haguessis de definir els curs que veurem, què diries? Hi ha de tots els gèneres? Una mica quins són les temàtiques, si es repeteixen, si no?
Bueno, es repeteix evidentment el tema del terror, hi ha bastanta fantasia aquest any i també tenim bastant friquisme. Llavors, hem pensat que els més friquis centrar-los el divendres per fer una gran festa el divendres.
Manteniu la col·laboració amb la Plataforma de la Llengua i del Cinema Club, però heu perdut el MECAL. Està sent complicat mantenir el festival en aquestes dates, en aquest context?
Bueno, de fet, aviam, el MECAL no és que l'haguem perdut, sinó que encara no ens han respost. Llavors, no sabem segur si podrem emetre o no. De fet, estem una miqueta en l'aire, per això no hem anunciat res del MECAL, perquè no sabem segur si coincidirem amb dates i ni quina programació faran. Però sí que és cert que aquests dos anys han sigut molt complexes. De fet, precisament l'última projecció que vam fer al Festival de la Pandèmia, per dir-ho d'una manera, va ser el MECAL. L'any passat, amb l'edició 9 i mig, no vam poder coincidir amb dates i es va fer un parell de setmanes abans del festival. Clar, tot ha sigut una miqueta complexa i aquest any pues, estem a l'espera de que ens responguin a veure si volen continuar col·laborant amb nosaltres. Pel que respecta al Cine Club, pues, sempre ens han mantingut al nostre costat, inclús amb la pandèmia, van estar amb nosaltres i, evidentment, volem continuar amb ells sempre que es pugui, sempre que ells vulguin i sempre que estiguin amb ganes de col·laborar.
Parlaves de la marató de divendres com una festa, però un dels punts forts segueix sent la marató de dissabte, no? Que és la que mou més gent, sobretot de fora de Sabadell. Com serà la d'aquest any? Com l'heu programat?
Bueno, hem programat, hem reduït, en vez de ser 5 pel·lícules, en farem 4, perquè en el moment en què es va començar a preparar el festival doncs, encara hi havia coses de la pandèmia i vam dir, bueno, mira, per no tenir problemes doncs, fem que el festival s'acabi abans de la 1 i així tothom pot tornar a casa tranquil·lament. Les coses han canviat, ara és diferent, però bueno, de fet mantenim l'estructura aquesta que ja havíem planejat i també donarem una miqueta més d'espai entre pel·lícules, mirarem de donar més descans perquè la gent pugui anar a sopar tranquil·lament, que això és un reclam que ens feien tant el divendres com el dissabte, que no tenim temps d'anar a sopar i d'allò, bueno, aquest any tant el divendres com el dissabte tindrem una hora per anar a sopar, amb una hora hi ha temps suficient per anar a sopar i resopar si convé. O sigui que ho fem d'aquesta manera perquè la gent se senti més còmoda. Llavors el dissabte continuem projectant 4 pel·lícules, els micrometratges, són 4 pel·lícules que ja ens han felicitat de diversos mitjans relacionats amb el terror perquè es tracta de 4 pel·lícules que són molt interessants, pel·lícules que s'han vist molt poc, perquè entre que han coincidit amb el tema de la pandèmia i tot això, doncs la veritat és que pel·lícules que la gent que no coneix massa el cinema de terror fins i tot pot ser que desconegui quines pel·lícules són, però són pel·lícules molt interessants i que realment jo animo la gent a que vingui i gaudeixi de la marató de dissabte, perquè promet ser una gran marató de cinema.
Parles en genèric de les pel·lícules, però a veure, explica'ns quines pel·lícules són.
Aviam, projectarem, en primer lloc projectarem Amulet. Amulet és una pel·lícula, la veritat és que molt curiosa, perquè comença sent un drama bèl·lic, i tal com he dit, ara que està de moda això, i continua pues, amb un, sembla que sigui un drama social, per abocar-nos a una espècie de malson que viu un refugiat, precisament, i bueno, hasta aquí puedo leer, perquè si no ja us explico masses coses. Recomano que no veieu el tràiler, sobretot preneu nota si veniu a un festival, no veieu el tràiler d'Amulet. Entre altres, bueno, de fet, no mireu cap tràiler. No mireu cap tràiler, perquè m'agrada que la gent vingui verge a veure aquestes pel·lícules, perquè així es troba amb les sorpreses en carn viva, i és com realment es gaudeixen aquestes pel·lícules. Amulet és la primera, llavors a continuació farem Son. Son és una pel·lícula que també sembla que enganyi, perquè comença sent pues, una típica pel·lícula de terrors infantils, i de cop i volta la cosa comença a evolucionar d'una manera que no s'espera la gent normalment, i bueno, acaba sent un festival de sang i fetge. Llavors, després del descans, farem Com True. Com True és una pel·lícula de Come of Age, és a dir, el pas de l'adolescència a l'edat adulta, des d'un punt de vista que, bueno, jo de fet no l'havia vist mai, és que l'adolescent està tenint problemes d'insomni i se sotmet a una teràpia per superar aquest insomni. I hasta aquí puedo leer. I llavors la última pel·lícula és que, com sempre, fem una pel·lícula així més festivalera. Es tracta de Psycho Goreman, que és una pel·lícula que té tot el que els que els agrada el cinema i les sèries dels 80 i dels 90 volen veure d'una pel·lícula, està allà. O sigui, absolutament tot. És un festival impressionant, i és per veure-la precisament en un festival. I és per comentar-la amb la gent, per riure, per aplaudir, per aixecar-se i cridar, si voleu. O sigui, és una pel·lícula per gaudir-la realment com un festival que és.
També heu introduït una novetat, que és la sessió del diumenge amb pel·lícules i curtmetratges guanyadors. Si t'ha sortit la idea de fer això, no sé si creieu que això pot restar espectadors a altres sessions, perquè hi hagi gent que digui, doncs jo vaig el diumenge, que és, entre cometes, la bona tria, no?
Bueno, si realment la gent prefereix veure només dos curts enfront de 13, 14, 20 i pico que hi ha a les altres sessions, pues bueno, la gent és lliure de fer això. Però aviam, hem volgut centrar-ho tot en un mateix dia, perquè altres anys pues, donàvem els premis una miqueta separats. Ho hem volgut centrar tot en un sol dia, i evidentment els guanyadors, doncs els hi donem el reconeixement de la seva projecció. Es projectarà el microcurt guanyador, el curt guanyador del primer premi del jurat i el curt guanyador del primer premi del públic. Llavors, clar, no és que els fem tots, hi farem els que tant el jurat com el públic consideri que ha sigut el millor curt. I llavors a continuació farem una projecció d'una pel·lícula que ara mateix, en el moment en què estem parlant, està triant la gent. O sigui, no és una pel·lícula que nosaltres decidim com les altres, que pot agradar més o menys, no, és una pel·lícula que el públic mateix que la anirà a veure l'està triant. Aleshores, clar, això és un al·licient per dir, ostres, ha guanyat la pel·lícula que jo volia veure, vaig a veure-la. Perquè la gent interactuï amb el festival i faci que sigui més part seva de lo que ja és. I ja per acabar, pues, la cloenda amb Mandy. És una pel·lícula que havíem de projectar l'any de la pandèmia. És una pel·lícula que la gent ens demana que la projectem en pantalla gran, evidentment, i és una pel·lícula que qui no l'hagi vist i qui no vegi el tràiler es sorprendrà moltíssim, amb una interpretació realment bizarra del Nicolas Cage, que vamos, aquí ja va ser el puntal de tot el que ha anat fent posteriorment. O sigui, va ser, no l'inici ben bé, perquè ja n'havia fet alguna, però aquesta va ser l'explosió d'aquest cinema, aquest tipus de cinema que està fent ara el Nicolas Cage.
I una pregunta de cara a futur. S'està preparant aquí a Sabadell la candidatura del 2024, no? Sabadell serà capital de la cultura catalana. El festival de terror hi serà?
Esperem que sí. I ara per ara, fins al moment present, només hem rebut una convocatòria per fer-ho. Evidentment hem contestat que sí, que volem participar, però esclar, així com sabem que altres entitats sí que ja han començat a moure temes, a nosaltres, a tot, no només a nosaltres, sinó a tot el que és el sector audiovisual de Sabadell, ara per ara no veiem una perspectiva de futur.
Doncs moltes gràcies, David Garnacho, per atendre el Quimèric.
Moltes gràcies a vosaltres i res, com cada any, continuem seguint i sempre al costat del Quimèric i el Quimèric al costat del festival. Moltes gràcies.
4, 8, 12, 16, 23, 42. Quimèric. L'anècdota.
I no deixem de parlar de terror, però ho fem estrenant una secció que feia molt temps que teníem moltes ganes de
s'estava
fer.
S'estava païnt, eh? S'estava païnt.
Ostres, que els que em coneixeu sabeu que fa com 2 anys que li dono voltes, perquè sóc una gran amant de les anècdotes, és el que més recordo, les anècdotes tan meves com les que m'explica la gent, i crec que amb aquesta secció podem fer molta feina. Avui volem aprofitar que parlem de terror per recollir anècdotes d'escriptors de terror que els van portar a escriure aquest gènere i no un altre. Escoltarem el Thomas Hall Hubert, que és l'autor de la novel·la Hex, que ja vam parlar-ne al principi de temporada, però si encara no l'heu llegit, us la recomanem moltíssim. També la Catriona Ward, que és autora de La casa del final de Needless Street, també brutalíssima, si encara no l'heu llegit, apunteu-vos-la. I la Rosa Huertas i la Care Santos, que tot i ser dues autores molt consolidades, encara no he tingut el plaer de llegir-les. Però és molt interessant el que ens explicaran avui. Totes aquestes declaracions que escoltarem les vam recollir durant el Festival Celsius 232 de l'estiu passat, en diferents xerrades, perquè sempre acabava sortint aquest tema de per què escric terror. Es veu que hi ha un moment, no?, sobretot a la infantesa, no?, d'aquests autors, que tenen un moment traumàtic, que passa alguna cosa, i això fa que explori doncs, tot un univers de coses paranormals, coses més de sang. Bé, cadascú té la seva història.
Ostres.
I em va semblar molt interessant com estan de traumatitzats tots aquests autors.
I amb qui comencem?
Doncs mira, comencem amb l'autor de Hex, el Thomas Hall Hubel, que sembla que escriu terror per un trauma infantil de quan tenia 7 anys. So for me, it
wasn't really a work of fiction. Lo que me llevó a mí a caer en las redes del terror no fue una historia de ficción, sino una historia que me ocurrió en mi propia vida. Y es que en Países Bajos hay una tradición, y es que a los 7 años, los niños, vamos, vendiendo sellos puerta a puerta para sacar dinero para una organización benéfica. Y el caso es que un día iba yo recorriendo un bloque de apartamentos, llego a la zona de la galería, llamo a una puerta y aparece una mujer que está en camisón. Y yo no sé si todos los aquí presentes habéis visto Carrie, pero es que esa era la pinta que tenía exactamente. Estaba con el camisón y totalmente cubierta de sangre. A día de hoy no sé qué es lo que le pasó. No sé por qué abrió la puerta. No sé si es que había llamado a la ambulancia y creía que era el médico que ya llegaba. No sé si es que había tenido algún tipo de accidente, no sé si es que le estaba sangrando muchísimo la nariz, no tengo ni idea, no sé lo que es, pero imaginaos, 7 añitos tenía yo, ahí estoy vendiendo mis sellos y de repente me encuentro con esa escena. Me quedé ahí parado y cuando recuperé la voz, como mi madre siempre me ha dicho que tengo que ser muy educado, me quedé mirando y le dije, veo que no es un buen día para ti. Creo que ya volveré en otro momento. Y me fui. Y el caso es que aquella misma noche se me apareció esa mujer en sueños. Y a la noche siguiente y a la siguiente me acompañó durante muchísimo tiempo. No le dije nada a mi madre de lo que había visto porque me daba miedo plantearme cuál podía ser su reacción. Lo que sí se quedó marcado de manera indeleble para mí fue la idea de esa puerta que se abre y que te presenta un horror desconocido e inimaginable. Me dejó en shock, pero al mismo tiempo también me generó fascinación. La fascinación de aquello tan desconocido. Y a partir de ahí nació la historia de amor que mantengo con las historias oscuras. A partir de ahí y a partir del momento que leí poco después Cementerio de Animales de Stephen King. Triggered this love for dark, scary
stories. And then I read that Cemetery and I was hooked. Per què començar? Per què no començar l'anècdota explicant Cementerio de Animales, que és el que es nota moltíssim en el seu llibre Hex, perquè per mi és com una versió de Cementerio de Animales, però molt més potent, ja ho sé, abans de Stephen King. Llegiu Hex i després parlem. Com t'has quedat després d'aquesta anècdota?
Ostres, parat, és molt bona anècdota.
Doncs espera que les altres també tenen miga, eh? Per exemple, Anem una entre, a cavall entre el dia a dia i l'element paranormal. És la de Rosa Huertas, que té a veure directament amb la seva infantesa i la relació amb els seus avis.
Conservo un reloj de pared que era de este tío abuelo mío y que tiene una historia tremendamente inquietante, ¿no? A mí ese reloj de pared, os voy a contar la historia, me daba, luego no hablamos de otras cosas, pero os voy a contar la historia del reloj. A mí me daba mucho miedo ese reloj, porque estaba en la casa de mis abuelos, era de este señor que había fallecido, y cada hora daba las campanadas, ¿vale? Pero no daba unas campanadas normales, ¿no? Un reloj hace don, don, no, se hacía don, don. Y yo, bueno, me ponía debajo de las sábanas, pero era un reloj que tenía tan mala idea que a las 12 daba don, 12 veces, y a las 12 y 5 volvía a dar don otras 12 veces, con lo cual yo odiaba ese reloj. El caso es que cuando yo ya tenía 20 y muchos años, mis abuelos vendieron la casa y mi abuelo me dijo, ¿quieres llevarte algo de la casa? Y bueno, yo me llevé una máquina de escribir antigua preciosa que tengo y dije, el reloj, quiero el reloj. Me llevé el reloj y no volví a darle cuerda nunca más. Lo tengo en mi casa y no le he dado cuerda nunca más en venganza, ¿no? Pero lo curioso es que, bueno, me casé, llevé el reloj a mi casa, el reloj ha venido conmigo siempre, cambiamos de piso cuando nació mi hijo y entonces en la mudanza, pues esa noche, ¿no? El reloj estaba por allí, en medio de una habitación, encima de una caja, y yo había estado hablando con un amigo mío, que también es como yo, ¿no?, de estas cosas de misterio, y me dijo, ay, te vas a una casa nueva, las casas nuevas no tienen fantasmas, ¿no? Y me dijo, bueno, pero tú te llevas tu reloj, ¿no?, tu reloj con tus fantasmas, es famoso mi reloj. Total, que aquella noche entro en una de las habitaciones donde estaba el reloj, encima de una caja, y hace el reloj. ¡Don! Bueno, yo salí escopetada, os juro que esto es verdad, ¿eh? Esto es verazos. Yo salí escopetada por el pasillo porque el reloj había sonado. Se lo conté a mi madre y me dijo, eso es que se ha movido con el movimiento del traslado. Digo, ya, pero se pone a sonar justo cuando entro yo en la habitación. Ha tenido todo el día para sonar el reloj. Pero es que hay una cosa que a mí me parece mucho más inquietante. Y es que este reloj era de madera marrón. Y un año, mi abuelo, que era muy manitas, lo pintó de color granate. Y todos dijimos, porque ha pintado el abuelo de color granate el reloj.
Color sangre seca.
Bueno, pero verás que es mucho más curioso. El caso es que volví a cambiar de casa y me compré un piso que estaba ya pintado, tal, y entonces me llevé el reloj, ¿no? Y resulta que la pared del salón de mi casa, que ya estaba pintada cuando yo llegué, es exactamente del mismo color que el reloj que pintó mi abuelo. Y entonces yo pienso que hace 50 años, mi abuelo pintó ese color en el reloj para que hiciese juego con el salón de mi casa.
¡Ostras, qué mal rollo!
Això és quan una anècdota no és una anècdota d'un dia, d'una cosa que t'ha passat, sinó que és una anècdota que s'allarga en els anys i cada cop va sumant més capítols, perquè clar, potser d'aquí 2 anys veiem Rosa Huertas i ha passat alguna cosa més amb el rellotge. No. I que l'anirem seguint.
Haurem actualitzant aquesta anècdota.
I si anem amb la Catriona Ward, per la seva banda, vivia de forma terrorífica uns fets que, en teoria, tenen explicació científica.
So when I was 13, I used to have something that's called hypnagogic hallucinations.
Cuando tenía unos 13 años, más o menos, empecé a padecer de lo que se llaman alucinaciones hipnagógicas, que ocurren en el estado de duermevela. Y en ese momento puedes tener alucinaciones que tienen carácter físico, son sensoriales, pueden ser visuales, pueden ser auditivas, pueden ser orales, y la verdad es que me daba muchísimo miedo, porque a mí se me manifestaba cuando me acostaba cada noche como si una mano se apoyara en mi zona lumbar y me empujara de la cama. Y la verdad es que me daba muchísimo miedo. Jamás he tenido tanto miedo en toda mi vida como en aquellos momentos. Pensad que era la época en la que Google todavía no existía y no podía buscar información y no tenía ni idea de quién era. El caso es que en esa época leí un cuento que se llama La garra del mono. Es de un autor británico que se llama W.W. Jacobs y es la clásica historia del relato con 3 deseos. Y en esos 3 deseos, en el segundo, el padre solicita que devuelvan a la vida a su hijo muerto. Y luego está la escena final donde hay un desmembramiento y demás. Pero bueno, el caso es que me di cuenta de que ahí es donde viertes el terror que sientes, de que en las historias es donde podías incluir el miedo que llevabas por dentro, donde podías utilizar esa oscuridad que crece en tu interior y que te atenaza y te agobia, y por lo que veo estoy dándole un tonito ligero yo a la charla, y darle algún uso. Y luego, en esa misma época, leí una obra maestra del terror, que es La Casa Encantada, The House on the Haunted Hill, de Shirley Jackson, que realmente es absolutamente maravillosa. Me acuerdo de leerla y de tener la sensación de que alguien me estaba dando la mano y yo no tenía claro quién era, y es algo que realmente me asustaba muchísimo.
Això fa por, no?
Home, dóna'm el rotllo, eh?
Doncs va, per acabar amb un punt tendre, anem amb la...
Un punt tendre.
Amb l'anècdota de Care Santos. És que, clar, per mi és tendre, no sé per tu, potser et farà tanta por que no li veuràs el punt tendre, no? Però és una anècdota completament paranormal que té a veure també amb la infantesa i amb els avis de la Care Santos.
Mi abuela contava... Bueno, historias sobrenaturales tenía un montón. Incluso en su... De vuelta del más allá. Incluso en su propia vida... tenía ciertas actitudes que parecía que se preparaba para volver del más allá. Pero, por ejemplo, contaba que mi abuelo regresaba a verla, regresaba todas las semanas, y se aparecía en un rinconcito muy oscuro, claro, en la casa de mi abuela, como buena casa de abuela, era fría, de techos altos, tétricamente oscura, con falta de iluminación, y se aparecía mi abuelo en un rinconcito que había camino del lavabo, donde había una silla, y ahí en esa silla pues el hombre se quedaba, ¿no? Ahí esperaba. Claro, yo en casa de mi abuela no iba a mear ni que flotara, porque pensaba, ahora me encuentro aquí a mi abuelo en la esquina esta y me da un soponcio. Bueno, mi abuelo se aparecía ahí, venía vestido con el, y ella lo contaba, ¿no?, con el traje de chaqueta con el que lo enterraron, que pobre hombre fue el único que tuvo en toda su vida porque era carnicero. Le enterraron con un traje de chaqueta así color nazareno y con ese regresaba. A mi abuela le encantaba ese detalle del traje de chaqueta y su corbata y todo. Venía despeinado, pero ella decía que le peinaba con la mano, ¿no? Le ponía bien los pelos, claro, el pobre hombre venía de lejos. Se conoce que se despeinaba por el camino, ¿no? Y entonces allí en la silla, pues mi abuelo le preguntaba por la familia, cómo están los nietos, este ha acabado la carrera, el otro que estudia, uno tiene novia, bla, bla, bla. Y se despedían y hasta la próxima, ¿no? Bueno, esto ella lo contaba con la naturalidad de quien cuenta que ha hablado con el vecino. No, claro, a mi aquello me causava un pavor.
En ocasions veig morts escoltant Quimèric. L'entrevista.
I un tema recurrent en el terror són els fantasmes o els esperits, però aquests també poden ser els protagonistes d'històries d'amor. Ho vèiem just fa un any a la novel·la Olor a menta de Miriam M. Lehardy, i ara ho hem vist també amb Mentre durin les espelmes de Josep Rodríguez, una novel·la publicada per Boliana. Aquesta novel·la planteja una història d'amor entre dos nois, un viu i un altre mort des de fa més de 20 anys. La vam conèixer quan es va presentar al setembre a la convenció Soc Fric i Soc Cultura de Figueres, i avui la volem conèixer més a fons després que l'Iker i una servidora l'haguem llegit i gaudit. Parlem amb el seu autor, Josep Rodríguez. Benvingut al Quimèric.
Hola, moltes gràcies per tenir-me aquí.
Què et va portar a escriure una història d'amor entre un viu i un mort? No tenen prou dificultats les relacions amoroses de per si, que les has de complicar més?
Doncs justament, vaig escollir un mort per tal que la seva relació no tingués complicació i que la complicació estigués fora de la seva relació. Aquest va ser el meu objectiu, que el conflicte el tinguessin fora del que són ells dos.
O sigui, la relació entre nosaltres va molt bé, però la logística és complicada, diguéssim, no?
Exacte.
Aquí parlem de logística.
No? La logística, el dia a dia, no? Les coses, com les
Ostres,
fem, no?
Ostres, quina logística, també et dic.
Home, però tot i això, el protagonista, els protagonistes, però el protagonista viu, té com molta creativitat, no? A l'hora d'anar resolent aquests misteris, aquests problemes logístics, per dir-ho així, no?
Sí, diguem que troba solucions imaginatives a poder fer que el fantasma surti del cementiri, puguin tenir interaccions entre ells, tot això s'ho manega força bé. Acaba tenint imaginació, sí.
Home, però a més té la ment molt oberta. Perquè no sé quants de nosaltres, no? Se'ns ocorriria, no? Vinga, va, vaig a encendre una espelma, a veure si això funciona, no?
Clar, pensem una cosa, o sigui, ells dos, quan es veuen d'acte i seguit, és com una mena de cop de fletxa, no? I comencen a tenir memòries en comú jo a tu et conec, jo a tu t'he vist, o això ho he fet jo amb el fantasma que acabo de veure, no? Després, superat l'espant inicial, diu, aquí hi ha alguna cosa que m'està cridant que jo aquest fantasma el conec.
Clar, i quan, és aquesta història de misteri, no? Aquesta trama que, de fet, és una trama de misteri, una trama de fantàstic i una trama romàntica, té de tot.
Sí, la veritat és que toca tots els pals.
Com l'hauríem d'etiquetar?
Doncs mira, la veritat és que me l'he trobat a llibreries, a la secció LGTBI, a la secció de fantasia, a la secció de misteri, a la secció de terror... la veritat és que me l'he trobat a molts jocs diferents. Fa difícil d'etiquetar, perquè és molt variada, sí.
Però quin t'agrada més de totes aquestes etiquetes que li han posat?
A veure, a mi m'agrada més o bé l'etiqueta LGTBI o bé l'etiqueta del fantàstic.
Així m'agrada. Bueno, ja dius que és el primer boil-off en català i un boil-off que acaba bé.
Sí, exacte. O sigui, a veure, quan dic un boil-off...
Spoiler!
Bueno, spoiler.
A veure, és una novel·la romàntica.
Exacte. Sí, quan dic un boys love, a veure, hem d'entendre, és la demografia que hi ha japonesa, no?, dels boys love, és a dir, és la història romàntica dirigida sobretot a un públic femení, que allí la demografia femenina té aquestes històries entre dos nois, no? I sí, és la primera història LGTBI de la literatura catalana que acaba bé, on la part central de la història és la relació romàntica entre ells i no té un final... de mort, de sida, de pallissa, d'armaris... És a dir, és la primera història sense estigmes.
Home, és que realment no s'observa... O sigui, és una relació d'amor entre dos nois, però es desvesteix, no?, de tot això. Podia ser una relació entre qualsevol, no?, persona o una relació fins i tot d'amistat, no?
Sí, sí, sí.
Vull dir que no hi ha aquesta càrrega que a vegades llegim en alguns llibres com la voluntat aquella de fer pedagogia o de fer llançar un missatge moralista, sinó una cosa completament normalitzada, no?, que al final potser es troba molt poc, no?
Exacte. Jo sempre dic que si en comptes de Víctor i Joel fossin Victòria i Joel, la història seria la mateixa.
Sí.
O sigui, no variaria res.
És igual
res.
Que siguin dos nois gais.
Sí. Completament.
Sí, totalment. Era una voluntat una miqueta de normalitzar, no? El llibre neix d'un curs que vaig fer amb el Sebastià Portell, que era història de la literatura catalana LGTBI. I clar, és que anaven passant les dècades, i és que arribaves al segle XXI i jo me recordo en una classe de dir-li, bueno, és que estem al segle XXI i encara no hi ha una sola novel·la que diguis té un final feliç o, en canvi, o que parli en positiu d'una relació, tot han de ser sides, pallisses, electroxocs... És que és depriment. I ella em deia, pues, sí, ens va el drama, no n'hi ha cap que simplement s'estima ni au, no n'hi ha cap. I vaig dir, bueno, Sebastià, o l'escrius tu o l'escric jo. I mira, al final m'hi vaig posar.
Escrit tu,
de moment
no?
L'he escrit
igual
jo,
ell
no?
Igual ell et segueix també, no, després?
Home, espero, perquè el Sebastià és molt bon escriptor. Però sí, mira, al final m'hi vaig posar jo i aquí la tenim.
També, tornant al tema dels fantasmes, una de les coses que sorprenen, no, de l'inici de la novel·la és que planteges la vida del dia a dia d'un fantasma, no? De com estan al cementiri de Poblenou, com es comuniquen amb els altres cementiris, quina relació tenen amb els altres fantasmes. Podríem dir que és pràcticament una vida igual que la nostra, però amb més limitacions, no? T'ho vas imaginar així perquè t'anava bé per explicar la història? O creus que quedar-te com a fantasma, més o menys, una vida que una altra, al final tampoc hi deu haver gaire diferència?
Clar, jo quan vaig plantejar-me el món dels fantasmes, vaig tenir una miqueta, mentre durin les espelmes, vaig tenir una miqueta en ment dues coses. Un, la pel·lícula Ghost. No,
clàssic.
Perquè, clar, en el llibre dic, no... Clar, lo del fantasma, sempre ho dic, no és un spoiler. El llibre comença, hola, em dic Víctor i sóc un fantasma. I això ja és el primer paràgraf. No? I a l'hora de presentar dic, home, la gent que no es pensi que és el típic fantasma de les pel·lis de sèrie B d'un llençol amb la bola o el Casper.
De fet,
no?
Ho deixes clar, eh? Fins i tot fa referència al Casper directament.
Sí, sí.
Que això és generacional, eh? No sé si l'Iker sap qui és el Casper.
Home,
però...
sí, coi. Serà possible.
Home, és que ets molt petit.
Bueno, a veure, és veritat que aquí hi ha dues generacions diferents. Bueno, tres.
Quasi tres, no?
Quasi tres. I això es nota, eh? Quan hem llegit el llibre els dos...
Hem vist coses diferents.
Efectivament.
De fet, aquesta entrevista, quan la preparàvem, jo li deia, t'has observat que això? T'has observat que allò? I diu, doncs no, això no m'hi havia fixat, no?
I jo li dic, no ho has vist, eh?
Clar, és que aquí va haver-hi una tasca de documentació, no? De dir, haig de buscar i documentar-me bé pel món del fantasma que porta 20 i pico d'anys mort i que va fer la joventut en els 90 i té la infantesa en els 80... I de l'altra, que viu a l'actualitat i també té 20 i pocs anys i que ha viscut pràcticament tota la vida del segle XXI. Aquí llavors em trobo, eh? Avui he estat a un institut aquest matí.
Sí.
I em trobo que els alumnes, clar, feien unes lectures i veien unes coses i, en canvi, la professora havia vist unes altres. No? De dir, clar, la gent suposo que es veu una miqueta les coses de la seva generació dins, no? I en lo del fantasma, doncs sí, especifico molt lo de gos, no?, per dir que sapigueu que és un fantasma en carn i ossos. I em vaig imaginar una miqueta la cançó aquesta de Mecano, del cementerio, no?, que està tothom aquí, de los muertos aquí nos lo pasamos muy bien, no?, entre flores de colores.
Hòstia, si s'ho passen bé, que piratejan el Barça i
sí,
tot.
Sí, hombre, hi ha un fantasma, clar, un fantasma
hacker,
que va morir fa poc,
jovenet,
aquest és hacker, i pirateja el Barça i tots queden al cementiri de les Corts a mirar els partits del Barça. Sí, sí.
Quina meravella,
s'ho passen bé, són uns fantasmes que diuen, ei, pues no s'ha estat tan mal mort, no, potser?
Mira, jo he de dir que de petita, ara faré una confessió aquí a l'audiència, a casa meva sempre hi ha el costum d'anar a tot... per Tots Sants al cementiri, perquè els meus avis materns van morir quan la meva mare era petita. Llavors era com la iaia que està al cel, no? I anava a veure la iaia que està al cel, que jo no l'havia vist mai. Llavors jo sempre m'havia muntat una història al cap, que era que per Tots Sants aquella iaia o tots els que estan enterrats tenen l'oportunitat de tornar, no?, i d'estar aquell dia disponibles perquè la gent que ens hem quedat aquí puguem explicar-los com han anat les coses i es puguin relacionar i pugui ser una festa, no? Llavors, quan vaig veure aquest inici, em va recordar molt aquesta història que jo de petita m'havia muntat de el dia de Tots Sants és el dia que tornen, no?, i que podem anar a explicar-nos la vida, no? Clar, és un tema desdramatitzat perquè jo no he arribat a conèixer aquesta àvia, per tant, per mi aquella àvia sempre ha estat al cementiri, no?
Sí.
Llavors, clar, quan comences la relació, clar, ell ja és un fantasma. Jo no sé la teva vida anterior, no sé com t'has mort, sinó que ens hem conegut aquí com qui s'ha conegut en una discoteca o en un bar, no?
I aquest és un altre misteri.
Sí, sí.
Vigila amb els spoilers que...
M'estic resistint.
La novel·la té uns quants passos de rosca, no?, que no cal desgravar tots.
No.
Mira, per exemple, una de les coses que passa aquest factor generacional és que veiem contradiccions entre en Víctor i en Joel, per exemple, en la matèria de les xarxes socials. A través de la visió d'en Víctor veiem com poden arribar fins i tot a ser absurdes, no? Volies fer crítica?
No, volia fer una miqueta el fet de dir, clar, què passa a una persona que, imaginem-nos, no?, que, jo què sé, entra en coma o està en una cova als anys 90 i surt ara, no? I clar, de cop i volta es troba que si Facebook, que si Instagram, uns mòbils que pots fer de tot, i ell diu, clar, jo he arribat a conèixer internet, perquè jo coneixia els xats de terra antics,
i
sé el que és un mòbil, però clar, jo això de que la gent es faci selfies i tal, jo això no... Clar, vaig voler, més que fer crítica a les xarxes socials, una miqueta veure l'impacte que suposaria un salt de 20 anys avui en dia de com evolucionar la societat, no?, que és potser segurament molt més gran que no pas els 20 anys anteriors.
Clar, perquè hi ha moments que el Víctor ho veu absurd, no? O sigui, el per què aquestes fotos a les xarxes socials, quin és l'objectiu, no?
Clar.
Aquestes converses, no?, que es donen, que fins que no troba algú que té uns gustos molt semblants no acaba de veure-li la utilitat, no?, l'internet.
Exacte.
Què és això del Twitch?
De l'internet.
Què és això del YouTube?
Exacte. I també quan fas el contrast de 20 anys abans i 20 anys ara, també hi ha el tema de sortir de l'armari, no? Com era sortir de l'armari fa 20 anys i com és ara. I clar, dones a entendre que ara doncs, potser tot és molt més fàcil.
Exacte.
Que fins i tot no, doncs, una família amb dues persones que hagin sortit de l'armari, com viuen l'experiència de manera diferent.
Sí. Exacte, o sigui, de fet, no, el Joel diu, no, els meus pares els és igual que jo sigui que jo no, és una cosa a la mar de normal. Dic, l'única cosa que m'han dit és no facis cosplay.
I tu, no? Per què?
I l'altre està, i per què no? Després, clar, això a la novel·la s'explica el per què del no cosplay, no? Dels pares.
Hem dit que no spoilers, eh?
Per això.
Estem intentant, estem amb arenes movedisses ara mateix.
Estem movent-nos, estem movent-nos.
I també fa referències a mangas i animes actuals i de fa 20 anys. I cosplay. Cosplay,
sí,
també parles
cosplay.
Molt. Volies normalitzar el friquisme també i demostrar que també ha viscut una evolució?
Home.
Que fa 20 anys ser friqui era una cosa i ara és una altra completament diferent?
A veure, Karen, tu i jo som de la generació Bola de Drac.
Sí.
Per tant...
I l'Arare.
Per tant, nosaltres hem ja crescut sent els friquis, els friquis, però avui en dia dius qui no és friqui.
Això és veritat.
O sigui, la generació de l'Iker T'han normalitzat en el Saló del Manga anar a una convenció de cosplay i anar d'això, que és com una activitat més. A la nostra era, mira, els quatre que els agrada anar al Saló del Manga.
Era raríssim que anessin al Saló del Manga, bé, almenys al meu poble, que quedava lluny Barcelona.
Clar, ja, clar.
Llavors, volia una miqueta també fer una oda a tota aquesta, la nostra generació, que hem pogut gaudir de totes aquestes sèries. De fet, hi ha un personatge, el Sebastià, l'Esperit Calavera, que sí, parla com el Vegeta. O sigui,
és veritat. És veritat.
Que hi ha un moment que li diu aneu a prendre un got de llet calentona, no? I són frases tretes del Vegeta, que jo sempre dic, ostres, 3XL, en anime en català, el que va fer per la llengua catalana. Aquí el personatge aquest és una reivindicació a la normalització del català a través de l'anime que va suposar en aquell moment.
Aquest meló l'anem reobrint cíclicament.
Sí, és impressionant. Va sortint, eh? Va sortint el calaix.
És una reivindicació que està al carrer, que es nota. Que...
Home, sí. És que es nota. I de fet, ser friki, ho diré, està de moda. I no només això, es nota perquè la gent que potser no coneix el món friki o no hi forma part, sí que... No sé, coneix certs aspectes, jo que sé, Pokémon, certs videojocs com Mario, etc, alguns animes. Jo crec que està normalitzat.
Sí, jo crec que sí.
Més
molt
o menys.
Que abans.
Més o menys.
A mi em segueixen dient friki aquí a la ràdio, però no passa
sí,
res. Jo crec que és des del carinyo.
Sí.
El Roger riu.
Aquí l'estigma.
I també, jo com a persona que ha nascut i ha crescut en un poble, m'ha sorprès la teva visió Barcelona versus poble, no?
Ui!
No sé si t'ha impactat el comparar la vida entre capital catalana i un poble petit, per exemple, amb elements de mobilitat, de veure més o veure menys, del tipus d'oci que es té en un lloc o en un altre, del tipus d'amistats que es tenen en un lloc o en un altre.
Sí, jo el que passa és que jo, quan surto de Barcelona, per dir-ho a mi, el meu poble seria Palamós. Palamós té el seu paper en el llibre, perquè hi ha un personatge que és d'allà, no? Però sí que és veritat que el llibre, perquè clar, tothom esperaria que el fes a Palamós, vaig dir, doncs va, no,
fem a l'Ebre,
fem un altre lloc i ens anem a l'Ebre. I se'n va anar ja a Sant Jaume d'Enveja. I sí, allí contrasto coses, no? Que jo he viscut potser a Palamosa, jo de, ostres, és que sí, aquí o tens moto o cotxe o no t'hi pots moure, o aquí, ostres, ja arriba la festa major i tothom està bevent moltíssim des de les 6 de la tarda, dius, ostres.
Borratxos.
No? Dius, i
tampoc
com
hi ha res millor a fer.
I com aguanten, no? Sí, hi ha el contrast aquest de la vida del poble a la ciutat, també.
Una pregunta. Tu ets de Barcelona?
Sí.
Vale. Barcelona és Catalunya pels barcelonins?
Home, no.
Ja està, era una broma.
No.
Almenys ha dit que no. Alguna altra, no?
T'imagines?
Sí.
Sí, següent pregunta. I, bueno, et volia preguntar per l'èxit del Mentre durin les espelmes, perquè em puc parlar amb el teu editor i sempre fa gala que és un dels llibres més venuts de l'editorial després de Hem arribat tard a classe, de l'Ariadna Herrero, que vam tenir fa unes setmanes aquí al Quimèric. També s'ha de dir que Hem arribat tard a classe ha arribat a ser lectura obligatòria en alguns instituts. No sé, per què creus que ha sigut aquest fenomen el teu llibre? O sigui, també ha arribat als instituts o ha sigut els joves i han entrat per altres vies? O com ha estat?
Doncs la veritat és que a mi m'ha sorprès que tingués tant d'èxit. Jo m'esperava de dir, a veure, és una història que és original i que és diferent, no? Vendrà, però no m'esperava que vengués tant. De fet, va ser el llibre més venut de l'any passat, de l'editorial. I portem 3 edicions, camí de la quarta, i a camí del miler d'exemplars venuts, a aquest ritme. O sigui, jo estic, la veritat, molt sorprès. Clar, jo crec que la portada que va fer la Judit Moreno...
Ajuda
molt.
És molt bonic, el llibre.
O sigui,
i és una declaració d'intencions, no?
Totalment, perquè també és una altra cosa que jo sempre explico. Busques llibres de temàtica LGTBI, de literatura catalana, i sempre són portades críptiques. Aquest, en canvi, va cara descoberta. Tu aquí veus a dos nois en una posició caramelada asseguts en un banc. I veus claríssim que estan enamorats.
Sí.
I a més, la portada, el ser colorista... també t'està dient, no és un drama.
Exacte.
Serà una història d'amor bonica, no?
Exacte.
Ja, està fent l'espoiler, la portada.
Aquí ja dius, això serà maco, no?
Sí, serà bonic, no?
Llavors, sí,
encara
jo sempre...
que sigui un cementiri, no?
Sí, es veu de fons, no? El cementiri del Poblenou, que és sí, el meu barri. Però sí, jo a la Judit Moreno, la veritat, li estic molt agraït perquè va fer un tros de portada brutal. I ha entrat en alguns instituts. De fet, aquest matí he estat en un institut parlant amb els alumnes. Però sí que és veritat que quan vaig faig una presentació en una llibreria o estic signant en una fira, venen molts adults, però molts. Oh. I rebo molts missatges de gent adulta per xarxes. Ell, he comprat el teu llibre, m'ha agradat molt, si podríem quedar i me'l signes. I jo sempre dic, ai, doncs que anem un dia que em vagi bé, fem un cafè i comentem, no? I molts, de fet, al Saló del Manga vaig poder signar, que allò va ser com un... Uau, estic signant al Saló del Manga! I venien més adults que no pas adolescents a comprar el llibre.
Ah.
O sigui, que a mi em va sorprendre, perquè jo pensava allí vindran totes les fulloixis adolescents i venien les fulloixis adultes. O sigui...
Estem parlant del tercer llibre juvenil que hem parlat, que es dona el fenomen adult, eh? Perquè sí. La Selena Soro mateix, que també deia, he trobat un públic en iaies de 80 anys, no? Vull dir,
què està passant amb els adults?
Poca broma, me l'han comprat moltes àvies, eh?
Oi! Tercer llibre!
Ostres!
Que... Selena Soro, Ariana Herrero, Josep Rodríguez, tots ells arribant a les iaiones de 80
anys. Sí, iaies de 70, 80 anys, dient-me.
M'encanta.
El vull comprar perquè el vegi el meu net, perquè el meu net està molt LGTBI i vull que vegi que a mi no m'importa, que no s'atreveix a dir-m'ho.
Ah,
i jo,
doncs
i que el vegi que
no s'atreveix a dir-m'ho, però bueno, és que pinta,
és que té una pluma.
Pinta, una pluma.
Sí, o una altra àvia de dir, mira, jo és que el meu net encara no ho sap, però és gay, per tant jo li vull regalar aquest llibre.
Doncs molt bé.
Perquè ho sàpiga d'una vegada i que no, i molt fort, i dir-me, i que em porti un noi i no com el meu fill que em va portar la meva jove, que Déu-n'hi-do.
Oh!
O sigui, i jo dient, bon rotllo, a casa.
Jo crec que amb aquesta declaració ja podem acabar l'entrevista, perquè mentre duen les espelmes,
bon
funció social, integradora de famílies,
sí.
Intergeneracional...
Relació d'àvies nets, no?
Doncs moltes gràcies, Josep, per passar pel Quimèric i esperem veure aviat més títols teus.
Ah, a vosaltres per convidar-me i moltes gràcies per tenir-me aquí. A tu, Karen, a tu, Iker.
Doncs que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Després d'aquesta entrevista anem a recuperar continguts de les Tàrrec Awards, que ho van prometre a l'audiència, i l'Iker té un bon calaix ple de continguts d'aquesta convenció avui.
Ostres, donarà,
què,
eh?
Què rescatem avui?
Doncs rescatem... parlarem de podcast. Parlarem d'un podcast i de la competència, sí, efectivament. A la sala d'actes del Palau Firal i de Congressos de Tarragona es va reunir tot l'equip de Connexió Tutein, un podcast friki format per Nil Corral, el seu fundador, Jerónimo Hernández, Roger Sayabona, Julen Martínez, Laura Castro, José Ángel Nicolás i Toni Carretero. Un grup de gent amb moltes diferències d'edat, de territori i d'opinions, però coincideixen en dues grans franquícies, Star Wars i Marvel.
No se podia saber.
Connexió Tutein s'ha convertit en una família nombrosa de set membres i quan ho van dir no vaig poder evitar-ho. Vaig escriure en el meu blog de notes una família friki com el Quimèric.
Home, no sé, si juntéssim tots els col·laboradors potser en surten més, eh? Que aquí, tot i que fa molts dies que no els convidem i alguns es deuen pensar que ja no estan aquí, eh? Però...
doncs mira, el podcast és un projecte que neix de casualitat però amb certa necessitat de crear un espai on poder parlar de Star Wars arran de l'estrena de The Mandalorian. Nil Corral, que és el més jove del grup, amb 20 anys, i Jero Hernández, el més gran, ens expliquen com va ser aquesta voràgina. ¿Cómo empezó este proyecto?
Pues este proyecto empieza un 27 de septiembre, que yo pues subí a Instastories, tenía una cuenta personal de Funkos, algo así friki, y entonces pues dije, oye, ¿y si ahora que se va a estrenar la segunda temporada de Mandalorian, contacto con gente y le digo de hacer un podcast? Entonces pues subí un Instastory y contacté con gente, luego conseguí, por ejemplo, algunos miembros de un grupo de WhatsApp, Feliki también, entonces pues se interesaron, ¿no? Y empezamos el proyecto y allí pues se estrenó el primer capítulo el 31 de octubre y es lo que consideramos la fecha de nacimiento de Conexión Tatooine. Nos pasamos también aquel día que decidimos continuar con todos juntos cada capítulo y bueno, hasta un año y medio ya que llevamos, vamos a hacer 2 años este año, entonces ya somos una familia al completo.
La temática principal del podcast es Star Wars, pero también habéis incluido Marvel.
Sí, pues con el estreno de Falcon and the Winter Soldier creamos un apartado que llamamos Conexión Wakanda, donde pues dijimos, vale, llamamos Wakanda y hablamos de Marvel. Y bueno, pues a través de ahí conseguimos algún miembro como Tony, que es solo fan de Marvel, un Marvelita al completo. Entonces, pues allí nos dedicamos a Marvel y ahora en Tatooine pues ya no solo Marvel, sino también cine, en general, fantasía, ciencia ficción, lo que nos apasiona al fin y al cabo.
Ya no os cerráis a nada, ya es todo contenido friki aceptado.
Sí, porque antes de fans de Star Wars somos cinéfilos, ¿no? Todos en este podcast, entonces pues si nos unió la pasión de Star Wars, la pasión del cine también nos puede unir.
Hablemos de la diversidad del grupo, porque sois bien distintos en edades, en opiniones, en gustos y también sois de todas las partes del territorio.
Pues sí, la verdad. Yo creo que es lo bueno, ¿no?, del internet, que puedes conocer gente de muy lejos. Luego la parte mala es el conocerse en persona, porque siempre es difícil, ¿no? Entonces llega un momento que da emoción conocerse en persona y creo que nosotros hemos conseguido ya varias reuniones, cosa que nos hace estar muy felices. Después, bueno, tenemos edades completamente distintas, desde Jero hasta yo, el más joven, ¿sabes? O sea, que igual Jero, que nos separan 30 años.
No tantos, pero se acerca. Yo creo que nos separan 27 años. La verdad es que la diversidad del grupo es gracias a, no solamente a esas redes sociales tan maravillosas, que hay que saber utilizarlas con inteligencia, sino gracias a Neil, que al final ha sido la persona que nos ha unido, que dentro de su juventud tiene una gran capacidad y creo que es una persona que podrá llegar donde quiera. Y ha conseguido unir un grupo muy dispar y que al final somos como una familia. Como decía antes, nos hemos reunido en varias ocasiones de manera personal y cada vez que ya lo hacemos es un momento de apasionante y de disfrutarnos los unos a los otros. Y creo que es lo importante, sobre todo porque somos amigos y hemos conseguido, como decía, hacer una familia.
¿Esa disparidad se nota en el podcast, en las tertulias?
No, lo que se nota es realmente los gustos. cuando eres un apasionado por un universo como este de Star Wars, incluso por el universo de Marvel, hay tanto personajes como películas para ti son las mejores, las preferidas. Ese tipo de cosas. Es verdad que en el ámbito generacional, para mí que soy el mayor, me gustan mucho más las antiguas que cualquier otra, que las precuelas o secuelas. Pero esto también es discutible porque Anil, una de las mejores películas de Star Wars que cataloga, es de las antiguas, quizá porque sea la mejor, que es El Imperio Contraataca, ¿no? Y hay cosas que se pueden a lo mejor notar, pero no, al final es el gusto.
A ver, de las de Star Wars, yo me quedo con la trilogía original, con perdón.
Sí, no, está claro. La mejor trilogía es la original, porque aparte que es la idea original, y hay que catalogarla como eso, como la gran idea, la mejor idea, y sobre todo para la época que era, que empezó a finales de los 70, y con unos efectos especiales que George Lucas creo que estuvo muy a la altura, y aparte que abrió un universo muy grande, en la que muchísima gente en el cine ha copiado, no solamente la manera de hacer efectos especiales, sino incluso la manera de hacer cine y de poder hacer tramas tan interesantes como esta. Porque Star Wars, la gente se piensa que es una película simple de ciencia ficción, pero Star Wars habla de familia, habla de lealtad, habla de religión, habla de política, habla de las cosas que realmente están candentes a día de hoy también en nuestro propio, en España, bueno, y en otros países, indiscutiblemente, del mundo. Y por eso siempre está tan de actualidad.
Bueno, la trilogía siguiente a la original fue una crítica del director al sistema democrático del país, de Estados Unidos.
Sí, bueno, la verdad es que muchas veces se utiliza el arte y la cultura para poder, no criticar, sino para poder hacer, un balance de lo que realmente significa los dirigentes, no solamente políticos, sino empresarios, etcétera. Y yo creo que George Lucas le sirvió para combatir contra el gran poder y sobre todo también contra el gran poder de las industrias del cine, porque Lucas se quedó desde la trilogía antigua casi solo, porque al principio nadie confiaba en él, salvo dos, tres amigos, como Coppola o como Steven Spielberg, ¿no?
¿Cuál es tu favorita?
El Imperio Contraataca, siempre, forever.
¿Y la tuya?
A ver, la mía es El Imperio Contraataca, por todo lo que ha traído como uno de mis personajes preferidos, que es Vader, ¿no? Pero si tengo que hablar de esta nueva era Disney, una de mis películas preferidas de la saga la ha traído Disney y es Rogue One. Me parece una predecesora tampoco, pero cronológicamente hablando del canon, sí que es predecesora de Una Nueva Esperanza y es algo que han hecho súper bien hilado y a mí me encanta.
Entiendo que te está gustando esa reinvención de la saga por parte de Disney.
Yo la verdad no he sido uno de los mayores fans de las secuelas, pero como fan, yo no soy hater, yo siempre admiro y disfruto, porque al fin y al cabo yo disfruto Star Wars y todo lo que me da de Star Wars lo disfruto. ¿Que me puedo gustar más o menos? Pues obviamente, ¿no? Pero todo lo disfruto. Entonces, no es que me considere un fan de las secuelas, pero sí que Rogue One no es secuela tampoco, es un spin-off, entonces es algo que me ha gustado bastante como lo han hecho.
Pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias a ti. Sí, sí.
Claro.
Conexión Tatu.
Doncs fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, en què hem parlat molt de terror, de fantasmes, d'històries d'amor, d'animes, de mangas, un popurrí. Tornem d'aquí dues setmanes fent-vos una extensa crònica de la 10a edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Que vagi molt bé, adéu-siau!